Bé, doncs, benvinguts i benvingudes. Gràcies per venir, Salvador, i estem especialment agraïts perquè avui és un dia especial per tots plegats i més per parlar d'un tema com aquest. Portar el Salvador Milà aquí és una sensació doncs molt agradable, no? Perquè parlar amb un dels referents de la política mediambiental de Catalunya doncs és un honor i un orgull. Intentarem, doncs, sobretot en el cas de la presentació que jo faré, parlar de Sitges i parlar de l'afectació que té aquest increment de la tarifa de l'aigua des del 28 de desembre, que es va fer doncs, d'amagat i sense que hi hagués govern de la Generalitat present al Consell d'Administració, etc. Com repercuteix en el tema de Sitges i quin és el timing que s'ha seguit des d'aleshores. I un cop faci això, li donaré la paraula amb el Salvador, que ens farà una mica la reflexió de quines són les causes d'aquesta situació, una situació molt complexa, respecte, en primer lloc, a la situació legal que té Aigües Ter Llobregat, la repercussió que té a tot Catalunya, com està en aquests moments aquesta situació arreu de Catalunya, i després el que més ens importa, no? Sobretot el tema pel qual estem aquí nosaltres, no? Com es pot evitar aquest increment salvatge que Aigües Ter Llobregat va fer el 28 de desembre al seu Consell d'Administració amb el vistiplau també de l'Agència Catalana de l'Aigua. Bé, com bé sabeu, el passat 28 de desembre, en el marc del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, es va aprovar un increment del preu de l'aigua per Aigües Ter Llobregat del 11,8%, per sobre més de l'IPC anual. Es tracta d'un increment del servei en alt, és a dir, que el que fa Aigües Ter Llobregat és cobrar les empreses subministradores de Barcelona i la seva àrea i que després, en funció de cada cas, doncs aplica aquesta pujada. La pròpia Agència Catalana de l'Aigua afirma fins i tot que pot representar un augment d'aproximat de 10 cèntims per metre cúbic o un euro al mes per família. Quina afectació té sobre els habitants de Catalunya? Doncs a 4,1 milions d'habitants a tot arreu. I nosaltres des del començament hem considerat com a grup polític era absolutament inadmissible aquest increment de la tarifa, tenint en compte més la situació de patiment que tenen milers de famílies a Catalunya. I a més no podem oblidar que l'àrea metropolitana de Barcelona entre el 2008 i el 2016 s'han executat més de 75.000 talls de l'aigua que fins al 2016 han afectat a famílies vulnerables que han anat acumulant deutes de més de 16.000 factures ajornades. A banda d'aquesta situació, també hi ha un fet important, que és allò que deia no fa gaire en un article d'un diari nacional, s'ha produït allò que es diu la tormenta perfecta. S'han donat dues sentències del Suprem que el que fan és, evidentment, rebutjar, eliminar doncs, aquesta privatització carregada d'il·legalitats, aquesta privatització de l'empresa d'Aigües Ter Llobregat, que era pública, i ara li comentàvem al Salvador, quan es va fer aquest procediment de privatització d'Aigües Ter Llobregat, una de les veus, per no dir que més, crítica respecte a aquest procediment absolutament opac i que s'ha demostrat que a més ha tingut una repercussió negativa, aquesta privatització salvatge, la més important a la història del nostre país, doncs va ser la veu del Salvador, que ja va anunciar aleshores, va anunciar el que s'ha produït, malauradament, que ha estat un desastre de gestió, una repercussió econòmica brutal i unes pujades salvatges de les tarifes de l'aigua a tot Catalunya. Després d'aquesta pujada que es va produir el 28 de desembre, doncs els ajuntaments, en aquest cas Sitges, es troben en una situació complicada. En el cas de Sitges, en el mes de gener, en el ple ordinari del mes de gener, previ al ple ordinari del mes de gener, l'empresa Sorea, que és l'empresa subministradora, ens fa l'explicació a la Junta de Portaveus de que s'havia d'incrementar sí o sí directament en el rebut dels consumidors aquesta pujada que havia fet de manera sorprenent a Aigües Ter Llobregat. Bé, la postura clara i unànima de l'oposició respecte a aquesta pujada va ser un rebuig absolut, i això va provocar que l'aritmètica del plenari rebutgés de manera bastant visible aquest increment. El que va fer el govern de l'alcalde Forns és retirar aquesta pujada, aquesta modificació de les ordenances fiscals que ja no anaven ni tan sols en informe econòmic, la qual cosa ja suposava una qüestió d'il·legalitat bastant flagrant, retira doncs aquest increment del rebut i anuncia, prèvia amenaça als regidors, amenaça amb el fet de que podíem, si no votàvem a favor de l'increment del rebut, podíem fins i tot ser responsables patrimonialment d'aquesta decisió, anuncia que convocarà bé un ple extraordinari o passarà aquesta decisió en el ple del mes següent. I és aleshores quan el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, membre de Catalunya Comú, decideix presentar la moció on es demana precisament rebutjar aquest increment de la tarifa de l'aigua en alta per Aigües Ter Llobregat i sumar-se, a més, en els processos de contenciosos que s'han donat en l'àrea metropolitana. I aquesta moció, de manera unànime, s'aprova en el mes de febrer. La pregunta és, diverses preguntes, i sí, era una mica què és el que podem resoldre. La pregunta és, si aquesta moció s'aprova per unanimitat, què és el que farà aleshores el govern de Sitges? No pujar el rebut, pujar-lo, esperar a veure que es resolguin els contenciosos, què és el que farà? Perquè molt ens temem que les mocions, ja ho parlàvem amb els companys de la premsa, són moltes vegades doncs, una declaració d'intencions que no van més enllà. A mi em consta que hi ha tècnics responsables d'aquesta àrea que no saben ni tan sols que es va aprovar una moció amb aquest contingut per unanimitat. Unanimitat que inclou el govern actual. Aquesta és la primera reflexió. Què passarà? I la segona, si gairebé tots els ajuntaments afectats s'ha decidit aturar i rebutjar aquest increment, per què Sitges va decidir el mes de gener anar a corre-cuita i intentar aprovar, tant sí com no, un increment directe sobre el rebut dels usuaris i les usuàries de Sitges? Aquestes són les dues qüestions que a partir d'aquí doncs, hem de resoldre. Nosaltres vam fer, a més d'aquesta moció, vam fer una proposta directa a la regidora Carme Almirall, una proposta directa sobre com es podria reconduir aquest possible increment en partides molt concretes del rebut. I vam fer la proposta i vam fer arribar, fins ara no hem tingut cap resposta, perquè els tècnics de la casa se la miressin, no? Per evitar, sobretot, el que més ens importa, que aquesta repercussió salvatge sobre el rebut no vagi directament als usuaris, que són els que sempre paguen la part més feble de la cadena de producció. I ara és el Salvador que ens explicarà una mica com està la situació arreu de Catalunya i quines són les possibilitats, no? Perquè clar, aquí tenim una realitat que no és singular, però el que sí és singular és la resposta que s'ha donat. I a partir d'aquí, doncs, et passo la paraula.
Bé, bona tarda, un plaer estar aquí a Sitges i gràcies per les paraules que m'has dedicat. M'hi trobo molt bé, Sitges, la veritat sigui dit. No, començo per donar una mala notícia mentre m'estaves explicant. Us explicaré el procés, és a dir, no us estranyi, mireu-vos bé el proper rebut del primer, perquè això va per trimestres, no?
Sí.
Mireu-vos el rebut que es vindrà perquè és probable que tingui incorporat l'increment i us explico per què, us explico per què. Quin és el mecanisme de revisió de tarifes d'aigua? L'empresa subministradora, és a dir, la competència per aprovar definitivament les increments de serveis públics correspon a la Comissió de Preus de Catalunya. I la proposta l'ha de fer l'empresa subministradora a través de l'administració, que sigui en aquest cas concessionària del servei, en aquest cas el de l'aigua. Què passa? El que diu, i ho dic perquè ara us explicareu que han fet a l'àrea metropolitana, el que diu la normativa és que no n'hi ha prou amb que quan presenta l'informe la proposta a l'Ajuntament, l'Ajuntament no l'aprovi. L'Ajuntament ha de fer la seva proposta si no hi ha silenci administratiu. I aquest silenci administratiu vol dir que passats 30 dies naturals, que alguns diem que són hàbils, però bueno, això és un aspecte merament administratiu, passat 30 dies sense que l'Ajuntament hagi fet el seu informe, automàticament passa a la Comissió de Preus la proposta que ha fet l'empresa subministradora. El procediment és aquest. És a dir, no n'hi ha prou amb no aprovo un informe favorable o amb el pronunciament que ara us diré que han fet a l'àrea metropolitana, sinó la companyia presenta, l'Ajuntament té 30 dies per emetre el seu informe i elevar-lo a la Comissió de Preus, i si no eleva l'informe, el silenci es considera que ha fet informe favorable a la proposta i en tot cas serà la Comissió de Preus de Catalunya la que digui te l'aprovo o no te l'aprovo. Perquè el que s'hagués tingut que aprovar no n'hi ha prou amb un rebuig, sinó s'hagués tingut que aprovar una moció alternativa dient no, aquesta tarifa la fixem amb X. I ara us explico una mica. Si us hi armat un xarau, comproveu. Però que administrativament és així, comproveu. Comproveu. A no ser que l'alcalde hagi parlat amb Sora i hagi dit retira la proposta i no la portis a la Comissió de Preus. Com ara es retiro ho dit. Retiro ho dit. Però si no, el procediment és aquest. Què vam fer a l'àrea metropolitana quan ens vam trobar amb això? Això ens vam trobar també que el mes de gener o de febrer, els plens que venien, no, el gener ja, i finals de gener i després de febrer, bueno, sabeu que l'àrea metropolitana són 36 municipis, hi ha els que et porta 24 els porta Aigües de Barcelona, la societat mixta, i altres hi ha Soreas i companyia. I ens van venir... Llavors, en el cas de l'àrea metropolitana, la competència la té l'àrea metropolitana i això mateix que us he explicat de fer l'informe preceptiu la fa l'àrea metropolitana. És l'Ajuntament trasllada o la companyia trasllada a l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana fa l'informe i ho eleva. Els informes que van venir, les tarifes primeres que van venir, venien efectivament amb el tema de la repercussió de l'increment de l'11,8%, que ara parlarem d'on ve aquest increment, no? Però ara fem així una mica de consultoria pràctica. Llavors ens vam trobar amb això i evidentment hi havia poca cosa a dir des del punt de vista administratiu. Què passa? Que en aquell moment es va fer pública la sentència aquesta del Tribunal Suprem que anul·lava el procés d'adjudicació de la gestió del servei a Acciona i sobretot anul·lava el procediment. Bueno, això també és important que després ho direm perquè no era un tema, hi havia l'altre era competidor era Aigües de Barcelona, hi havia el dubte de que si s'havia de tirar enrere o no, però això explicaré quan expliqui tota la història per a no dormir de com va anar aquest Ter Llobregat, que és un tema d'escàndol. Bueno, total, com que va sortir la sentència vam parlar immediatament. Clar, l'increment, per què l'increment de l'11,8%? Ara l'explicaré. Però bueno, vam parlar amb l'agència i li vam dir, escolta, si aquest increment resulta de l'aplicació del contracte, que resultava del contracte, com ara us explicaré, d'on te sortia, i el contracte està anul·lat, no apliquem això. Bueno, llavors va ser, estem intervinguts, 155, nosaltres això ens vam veure obligats a portar-ho perquè del Ministeri ens van trucar que si no ens demanarien responsabilitat, perquè el conseller de Medi Ambient és el conseller de Fomento i la secretària d'Estado, ho vam portar perquè si no ens van dir que tindríem responsabilitats, que ho havíem d'aprovar, i ara nosaltres, sí, nosaltres, i van treure una nota a la tarda, van consultar amb l'associació i amb la Federació de Municipis i van dir no, nosaltres som del criteri que evidentment els conceptes retributius que han suposat l'increment no és el cos de la vida, és altres conceptes vinculats estrictament al contracte, a clàusules contractuals. Per tant, mirarem a veure què fem. Llavors el que vam acordar a l'àrea metropolitana i vam aprovar una moció, que és una que després ha servit per model, és dir, escolta, nosaltres considerem que això no és d'aplicació, i per tant no aplicarem la repercussió de l'11,8. Mentrestant va entrar també l'expedient de tarifes de l'Aigües Barcelona, és a dir, la Gran, i efectivament ho portem per decret. Bueno, tot això és perquè com que els terminis corren molt, si no s'ha de fer un decret perquè després ho ratifica el ple i tal, i vam fer un decret dient que no. A més, en el nostre cas vam baixar la tarifa a l'àrea metropolitana, l'hem baixat 1,67, no l'hem pujada, l'hem baixada perquè no li hem aplicat això. La mateixa Aigües de Barcelona reconeixia que si no fos per l'increment d'Aigües Ter Llobregat, ells consideren que s'hauria de baixar un 0,12, però nosaltres, per altres partides que no els acceptem, és un 1,67 de baixa. No? I així ho hem aprovat, amb una reserva, sí que és veritat, perquè ens hem fet un recurs i hem d'això, dient que si estarem a l'espera que la Generalitat digui sobre com es repercuteix aquest tema, per exemple, si té efectes retroactius o no, perquè Aigües Ter Llobregat ha passat el rebut de gener, febrer i març, ja l'ha passat, i algunes companyies deien que ja l'havien pagat, és possible o no, però bueno, en tot cas, el devengo, l'acreditació hi és, bueno, pues que si no hi ha d'això, veurem a veure com ho repercutim o com ho compensem, etc. Però això ha quedat així. D'on ve aquesta història? Per tant, pregunteu, pregunteu que us podeu trobar, que ja es vingui aplicat i que l'alcalde digui, oh, jo no he fet res, Jo no he fet res. Com que no vam fer informe, doncs si no hem fet informe, ho hem presentat a la Comissió de Preus de Catalunya. Eh? I llavors la Comissió de Preus, en tot cas, el que s'hauria de demanar, clar, nosaltres hem elevat tots aquests informes a la Comissió de Preus de Catalunya, dient-li que no acceptaven les tarifes, i en els altres municipis que tenien, que no hi havia el cas d'Aigües Barcelona, doncs hem aplicat tarifa zero. És a dir, que la tarifa queda igual que l'any anterior. Vale? D'on ve tot aquest historial? Bueno, primer fer una reflexió prèvia. És clar, a l'aigua, i després podem parlar-ne més, el tema de l'aigua fins fa molt poc semblava una cosa baladí, poc important, perquè era el xocolata al nyoro, perquè l'aigua, aquí més aquí m'han explicat encara que aquí encara teniu molts aforos, cosa que és inaudita, inaudita, eh? Que és una irresponsabilitat ambiental importantíssima. No, jo ho dic d'això perquè a municipis com Mataró, que vaig estar molts anys al govern i tot arreu, ja fa anys que hem superat això, es van a fer ajudes a les comunitats de propietaris i a les cases perquè anessin traient, perquè a més les cases que tenen això acaben pagant una fortuna, vull dir que no s'entén com no fan el canvi o l'Ajuntament no ajuda bé. Que d'on te ve això? Bueno, començaré per una anècdota. Quan jo era conseller de Medi Ambient i Habitatge i nosaltres teníem moltes dificultats, i després podem parlar, no?, del dèficit d'infraestructures d'aigua que teníem a Catalunya i de sanejament, i la famosa deute de l'AC, que acabem amb deute l'AC, etc. Efectivament, l'Agència Catalana de l'Aigua es va crear l'any 2003, es va crear per part del Govern de la Generalitat amb una aportació important per part del Govern de la Generalitat. L'aportació va consistir en un deute de 800 milions d'euros. Això m'he cansat de dir-ho al Parlament des del primer dia que vaig fer la primera compareixença. L'Agència Catalana de l'Aigua va començar amb una aportació patrimonial neta de menys 800 milions. És a dir, van passar tots els deutes que tenien de l'organisme d'infraestructures hidràuliques i van dir, aca, com que t'hem creat el cànon de l'aigua, que és la famosa guerra de l'aigua que hi havia, que la gent d'això, mira, veus aquests 800 milions? Te'ls empasses. I com que farem el trasbassament de l'Ebre, no cal que ens preocupem en fer infraestructures, perquè la solució era el trasbassament de l'Ebre, o no us ho recordeu. I com que, ojos que no ven, corazón que no siente, si la depuradora no va, que vagi a la Riera. Llavors, quan vam arribar nosaltres al govern, ens vam trobar. Aquest dèficit ja no eren 800, ja eren 1.000. En què els ajuntaments trucaven per dir, escolti, que no tenim aigua, que la tenim contaminada, que ens han de fer l'abastament, i escolti, que el fiscal ens ha posat una de carenya, perquè delicte mediambiental, danys contra el medi ambient, no hi ha depuradores, feu el favor d'invertir. Va, doncs vinga, bolquem-nos, no? Llavors aquí ve la famosa mala gestió que vam fer, perquè ens vam dedicar a malgastar els diners amb depuradores, amb aportades d'aigua, una irresponsabilitat absoluta, perquè ho havíem d'haver fet és continuar com abans, i ens vam dedicar a transformar els 1.000 milions d'euros que havien d'anar per al trasbassament de l'Ebre, en fer les desaladores a Barcelona, en fer les potabilitzadores, tot això. Com veieu, una gestió que ha merescut moltes crítiques i que continua mereixent moltes crítiques, perquè això, no vam fer el trasbassament de l'Ebre, i amb la Narbona, que sort vam tenir, també cal dir-ho, de la ministra Narbona, vam transformar els fons europeus importantíssims que hi havia i que la Unió Europea no veia gens clar per al trasbassament de l'Ebre, doncs ho vam convertir això en sanejar Flix, amb el tema de les portades d'aigua, amb el tema de les desalinitzadores, és a dir, fer un nou sistema de depuradores i tal. I, evidentment, això comportava més recursos. I llavors va haver-hi un moment que em va tocar plantejar al govern de la Generalitat de l'època que necessitàvem, com a mínim, cobrir 1.000 milions, perquè era tota la gepa que portàvem i perquè hi havia moltes més demandes, no? I va haver-hi algú que no puc dir qui és, perquè se'n diu la confidencialitat de les deliberacions dels governs, eh? És una cosa molt sèria, que va dir, però això és literal, eh? Salvador, tens problemes amb aigua? Perquè tu vols? Aigües Ter Llobregat, te'n donaran el que vulguis? Home, no. No, home, darrere, no. Aquest és un tema estratègic, és una infraestructura de país, és molt... Ah, doncs per tu mateix. Llavors, el govern tenia en aquell moment damunt de la taula aquest problema i un altre problema que se'n deia dèficit de TV3 també de 1.000 milions i s'accepten apostes sobre on van anar els 1.000 milions. Efectivament heu guanyat i per tant no us haig de pagar res perquè tots ho sabem. No, és així. I ho dic perquè el leitmotiv que vam malgastar amb l'aigua i tal és igual, no és per treure una espina de fora. Llavors, evidentment, va venir el govern dels millors. Va venir el govern dels millors amb una persona que sí que en tenia d'economia i que no tenia les manies que tenia en Salvador Milà, que es diu Mas Cuquell, un geni de les finances, una persona que encara ara l'entrevista em predic que és el que ens ha d'això. I va fer que un altre conseller, que no dic el nom, no he dit el nom, i era d'un altre color polític, m'havia dit, necessites milions? aquí tens Aigües Ter Llobregat, que és la joia de la corona. Aigües Ter Llobregat estava sanejadíssima. Vam fer la infraestructura de la interconnexió per sota del que diríem de Collserola. Tenim el sistema d'aigües més ben interconnectat de, no sé si d'Europa, però molt bé. Des de la Tordera fins aquí al Garraf, fins a Cunit, tenim tot el sistema integrat, el vam reequilibrar, vam d'això, vam fer també moltes inversions, però crèdit en teníem, perquè era a Macha Martinho. Per tant, teníem el sistema aquest sanejat, i sí que és veritat, ja veus que com que estem en família ho explico tot, però és que la política és així, i val la pena fer pedagogia, sí que és veritat que es va cometre un gran error, quan jo no hi era al govern, però bueno, sí que era encara el govern que nosaltres estàvem, ja veiem que soc molt sincer, que és que l'últim any es va plantejar una cosa que era essencial, que és que havia de pujar la tarifa d'Aigües Ter Llobregat per cobrir el pla financer que ja s'havia pactat per cobrir això. Era un any preelectoral i cap alcalde volia tenir que d'això. Per tant, ens vam menjar amb patates el d'això. A partir d'aquí, que morts tots els mals, és a dir, tots els mateixos alcaldes, totes les mateixes forces polítiques que ens van deixar coberts perquè havíem d'incrementar progressivament una mica el cànon, van dir, no, heu arruïnat. Llavors, quan va venir en Mascolell, van idear el sistema aquest d'obtenir 800 milions d'euros d'una sola tacada, venent-se Aigües Ter Llobregat en un concurs en què vam participar Acciona i Aigües de Barcelona. No? I efectivament, però esclar, aquest concurs van fer una irregularitat en el procediment que és el que ha portat a l'anul·lació, bueno, van fer moltes, i també de l'alçada d'un campanar per veure com va anar la cosa, perquè aquest senyor necessitava... Bueno, ho faig divertit perquè és que així és una pel·lícula, en comptes de mirar la sèrie, podeu veure això, que és una sèrie igual. I estem... No, dic perquè és divertit, de veritat. Doncs, tenien... sí o sí, ell necessitava, Mascolell necessitava els 800 milions d'euros poder-los comptabilitzar. Si feia una concessió d'aquest tipus, encara que era pagament diferit en una sèrie d'anys, el Ministeri d'Economia i Hacienda, el Montoro de Torn, li acceptava efectes de la comptabilitat nacional que això li computava i, per tant, salvava el dèficit d'aquest any tan brutal que tenia. No? Però, esclar, hi va haver una impugnació per part d'Aigües de Barcelona perquè la proposta anava per Acciona. Llavors hi va haver una impugnació, estem parlant del mes de desembre del 2012, desembre puríssima, i sabeu que hi ha el sistema que se'n diu dels recursos contractuals, el procediment especial de recursos contractuals que es fa davant d'un organisme que llavors era unipersonal, que era el FEDIC, bueno, el GAC, el d'això, que aquest d'això té la virtut de que quan interposes aquest recurs s'ha de suspendre la signatura del contracte fins que ell no respongui, fins que l'organisme, ara se'n diu Tribunal de Recursos Contractuals, ara són tres, però abans era un, tenia que resoldre. I estàvem el 12 de desembre. I aquest senyor pues, es posa a estudiar el recurs. I ens acostem al final d'any. Llavors, la llei preveu que, excepcionalment, l'organisme pot aixecar la suspensió d'executivitat del contracte fet. Estem parlant dels dies de Nadal i de final d'any. Aixeca la suspensió avui, dos dies de festa, dilluns ja estem a l'última setmana de l'any, es firma el contracte per part del conseller, dos dies de festa perquè els últims dies de la setmana són inhàbils a la Generalitat, perquè era cap d'any i un dia abans, i el 2 de gener, dicta la resolució anul·lant el contracte. És a dir, va aixecar la suspensió per pressions, perquè abans, el 31 de desembre del 2012, necessitava sí o sí que estigués adjudicat aquest contracte amb Mascolell per poder anar a la Unió Europea i al Ministeri i dir, ja tinc 800 milions d'euros. Però, esclar, perquè t'acceptin una carmelo com aquest, la condició va ser, jo vull una tarifa generosa. Per què? Perquè ha de cobrir l'amortització dels 800 milions, ha de fer tot un pla d'inversions, hi ha interessos financers amb la concessió, per tant, d'una sola tacada, els que ens havien deixat verds perquè volíem incrementar un 10% progressivament durant no sé quants anys la tarifa, van incrementar 70% la tarifa, va sortir molt als diaris en aquell moment, d'això. Amb el qual va començar la concessió fantàstica, amb recursos extraordinaris i amb un tracte molt important. Durant els primers 4 anys no em toquis la tarifa, que són els que em queden per governar. I a la tarifa, tocava revisar-la l'any passat, companys i companyes. Tocava revisar-la l'any passat, la primera revisió. Però què passava l'any passat a finals d'any? No, no del 17, sinó al final del 16, recordem? Procés d'això. Qui posa això al cascavell al gat quan estem fent un país fantàstic? Qui diu que puja res? I, paradoxalment, no paradoxalment, no està reconegut, està escrit això, va haver-hi consell d'administració de l'ACA, encara en Josep Rull era conseller, la gent va arrufar el nas i va dir, ja parlo amb ells, retira això, ja ho trobarem l'any que ve. I els Acciona va dir, molt bé, l'any que ve, 2017, finals de 2017, ho trobarem. I van anar al desembre del 2017 i ara lliguen la història i van dir, escolta, ara ja no és un 8 i pico, ara ja és un 11 i 8 perquè hem de recuperar això, més o altre, més o altre, més o altre. I si no, doncs se'n van anar al Primo Sumozol de Madrid, del Ministeri, i van dir, apreta els de l'ACA, que ara aquí maneu vosaltres i aquest any, i aquí lliga el que us he explicat abans. I d'aquí ve aquesta història. I just amb aquesta història surt la sentència i diu no, el procediment que es va fer, va haver-hi un error molt important per part de la... important, pel secretari general... van demanar, és una cosa molt tècnica, però van demanar... Acciona va demanar uns aclariments... No, Aigües Barcelona va demanar uns aclariments sobre com s'havia d'interpretar una clàusula, el secretari tècnic del departament va fer una interpretació a la seva manera, l'altre va dir, escolta, això era sobre com s'havien de computar les inversions... d'això, i al final el tribunal ha dit, escolti, no. El tribunal català havia dit, excloguis l'oferta d'Acciona perquè ha tingut una informació privilegiada o ha tingut pogut fer-ho més bé, i llavors Aigües Barcelona es va fregar les mans i dir això ja és per mi, i per això van anar al contenciós, al recurs a Madrid, ha anat a Acciona, i mentrestant què ha passat? Que hi havia tota la pressió política, mediàtica, cívica, d'això, dient no a la privatització, havíem, és el que has llegit tu, llavors jo era diputat al Parlament i portava aquests temes i vam presentar mocions i interpel·lacions, etc. Bé, un fotimer, i al final ja a la llei de pressupostos que es va aprovar el març del 2017, ja a la llei d'acompanyament dels pressupostos, hi ha una disposició que diu que si la sentència del Tribunal Suprem declara anul·lat el concurs d'Aigües Ter Llobregat, no es tornarà enrere per fer l'adjudicació, sinó que s'haurà de fer gestió pública. Per tant, això en principi és una llei aprovada a Catalunya i no està suspesa per cap Tribunal Constitucional. Per tant, en principi, el que han dit el sotogoverno català, perquè ara tenim un govern de segona divisió, no? Però aquests han dit però esclar, no ho podem fer. Si no hi ha govern, no podem començar aquest tràngol. I d'aquí que els ajuntaments, l'àrea metropolitana, que és el que jo puc respondre i tal, hem dit, escolta, no l'apliquem i vostès hauran de decidir si això que s'han basat, aquests increments estaven basats, això, amb la repercussió dels 800, de la part proporcional dels 800, amb la part de la retribució financera, que després és el que podem parlar del que representen les concessions, més els interessos, més el d'això, i per aquí sortir això. Clar, sempre és el mateix. Home, això només són que 3,4 euros d'això. Sí, sí, és clar, però multiplicat per, tenint en compte que en aquest àmbit estem 4 milions d'habitants, és a dir, perquè l'Aigües Ter Llobregat és tota la regió metropolitana, no hi ha l'àrea, sinó tota la regió, és a dir, des del Garraf fins al Maresme. Ah, clar, multiplica, De seguida són 20 o 30 milions d'euros, més o menys. I és allò, petit a petit, no? Per tant, hi ha molts interessos en joc i vam dir, no, nosaltres no ho apliquem i així ho estem fent a l'àrea de Barcelona. No, tenim la nostra guerra amb Aigües de Barcelona, però això, si voleu, fem una segona sèrie, perquè aquesta encara és més d'això i seria no apta per menors, la història amb Aigües de Barcelona, que també és de crimen i castigo. Què més? Dir-vos, he intentat fer-ho a mi, però és així de cru, el que us deia al principi, és a dir, el tema dels serveis públics ha estat patint a Europa un canvi copernicà. Només us diré que avui ho comptava amb una conferència que ara ja deuen ser més, però entre el 2000 i el 2014, a tot el món, però a tot el món, des d'Estats Units fins a Indonèsia i fins a Sud-àfrica, s'han produït, sembla que ho tinc apuntat aquí, 300... de ciutats grans o àrees metropolitanes, més de 380 processos de remunicipalització de la gestió. És a dir, s'està tornant a un gran d'això, i aquí hi ha, mira, USA 58, França, 94. Sabeu el cas paradigmàtic de París, però també sabeu el de Berlín. És i poca broma, eh? Hi ha tot un procés. Per què? Perquè hi ha hagut un canvi de tendència. Primer us deia, bé, això de l'aigua i tal semblava que tenia poca importància. I això és una utility, no? Que diuen les utilities, caram, és una cosa molt cobejada. Per què? Perquè són béns monopòlics, és un monopoli natural. L'aigua no... Entens? Només n'hi ha una. No. El cicle de l'aigua és un. No pots triar entre Coca-Cola i Pepsi-Cola, que és un producte elaborant. No, això és el producte base. Llavors, venim d'una tradició de que teníem unes administracions locals molt dèbils, per descomptat, mancades de capacitat de gestió de serveis i mancada de recursos per fer inversions, i per tant era un d'això, allò que diríem sucós, perquè permetia també arreglar moltes festes majors i molts poliesportius, perquè és el que se'n diu el cànon anticipat, que és una perversitat. Jo et dono la concessió per 50 anys i tu em pagues d'una tacada en el meu mandat, no amb el del meu net, que també serà alcalde, per descomptat, i el meu fill també. No, en el meu em pagues el que hauràs de pagar en 50 anys. I jo m'ho gasto, festa major, poliesportiu, la pubinya... Ostres, reelegit jo segur i els meus fills. Això, tot això és la perversitat d'aquest sistema. Però, esclar, porta això a una condició. Touché pas la femme blanche. Deixa'ns tranquils a portar-ho. Alcalde, tu inaugura la festa major, no et preocupis que el programa de la festa major hi haurà l'anunci sempre segur, i per el que necessitis, eh? Deixa'ns fer nosaltres. I l'actitud de que bé estic, tinc una companyia que són collonuts, m'ho arreglen tot, no tinc cap mal de cap, cobro al final de mes, no passa res, tu, deixa'ns, anem sols. Llavors inverteixen, no inverteixen, etc. En fi, d'això. I això no t'ha acompanyat d'una... aquí ja... que és un europeista, clar, d'una cosa molt forta, que és el neoliberalisme rampant com a ideologia oficial. I aquí tenim l'Alersal i coses d'aquestes que coneixem, no sé si heu sentit parlar de la reforma aquesta, sí. Clar,
aquí s'hi xerra molt.
I sabreu que amb aquests temes que estem parlant avui, una cosa que es diu de seguida, es diu res de priorismes ideològics, eh? Res d'ideologia. Això és una cosa pràctica, una cosa que s'ha de mirar al millor servei. Doncs mirem el que diu la Comissió Nacional, l'Autoritat Catalana de la Competència, informe del 2015. Atenent els efectes restrictius de la competència que pot comportar la gestió directa mitjançant un mitjà propi, resulta necessari justificar tant la necessitat com la proporcionalitat de fer ús d'aquest mecanisme. És a dir, s'hauria de valorar, deveria valorar-se, perquè ho tinc traduït al castellà, en quina mesura el mercat presta o pot prestar el servei objecte de l'encàrrec i en quines condicions, bàsicament de preu i qualitat, ho pot fer. Havent-se de descartar l'anar a la figura del mitjà propi sempre que sigui potencialment possible que s'obtingui el servei en termes de relació qualitat-preu més favorable del que ofereix el mitjà propi. És a dir, com que tots sabem que per descomptat la gestió privada és molt més bona, si ets capaç de demostrar que segur que la teva pública serà bona, bueno, potser, però demostro. I efectivament, l'article 85.2 de la Llei de Bases de Règim Local i tal, diu que has de fer un informe, no has de justificar que la gestió privada serà molt millor, perquè això per descomptat se suposa, perquè això és una veritat universal que està escrita al Gènesis. Has de demostrar per què punyetes t'emperres en fer-ho amb gestió pública quan tots sabem que és corrupta, ineficient... No, és així. Directiva Bolkestein, una directiva europea que va dir el model europeu és el de la mobilització, amb una gran mobilització ciutadana que hi va haver a Europa per excloure el sector de l'aigua d'això. Però si no seria... paraula de Déu, no podríem ni fer això, la gestió pública, perquè tots els sectors econòmics han d'estar en principi liberalitzats, i si no estaríem ja no en el sistema de gestió de servei públic per mitjà propi, sinó en el sistema de la iniciativa econòmica. Què és? Perquè ens entenguem, quan l'Ajuntament decideix fer habitatge de promoció pública, està fent activitat empresarial. Pot fer-ho, però no és un servei públic. És un d'això, i per tant has de fer el que se'n diu la iniciativa econòmica, amb un informe dient que tu pots fer aquest negoci. M'enteneu? Fixeu-vos fins a quin punt això de que no hi ha ideologies amb el tema del servei, sinó que l'important és donar el millor servei, està arrelat i està arrelat amb la mentalitat de la gent, perquè si sortim a fer una enquesta aquí fora i preguntem a la gent, vostè què creu? Que la gestió dels serveis públics de l'aigua de tal és millor si la fa l'Ajuntament o la fa l'empresa privada? Tots diran, no, tots aquells són uns venuts, són uns corruptes. No, l'empresa privada. Bueno, però vostè sap tots els casos de corrupció que hi ha hagut amb les empreses que al final acaben pagant les campanyes electorals, el no sé què, i vostè sap que a més ha de pagar una part de beneficis i una part dels interessos financers de la inversió que han fet i que a més li estan colant un cànon que en realitat serveix per pagar altres coses i tal. No, home, no, però segur que si ho fa a l'Ajuntament és pitjor, és horrorós, és ineficient i és car. És una batalla ideològica, profundament ideològica, i punt d'això. Que no vol dir que l'altre no pugui també caure en el mateix pecat, però en tot cas començar amb el partit en què l'àrbitre sigui neutral, no amb un àrbitre que comenci dient, bueno, aquest partit segur que l'ha de guanyar el Barça, i vull dir el Madrid. Bueno, però va, si ho fas bé i no fas d'això, només deixaré que et facin 3 gols. M'entereu? Vull dir, llavors és important, el gran tema que tenim avui en dia és que estem en un servei que ja no és tan innocu com abans, perquè s'hi barreja el tema de sostenibilitat ambiental, de que els recursos van escassos, de que quan parlem del cicle de l'aigua no parlem ja només de l'abastament, sinó sobretot del sanejament, de que Nacions Unides ha definit això com a dret humà fonamental, que s'ha de garantir sí o sí, que encara que no tinguis d'això tant de donar aigua, per tant, hi ha un servei públic aquí. Estem al famós de les persones amb famílies amb vulnerabilitat i tal, que llavors estem parlant d'empoderar el servei públic i estem parlant de que els ciutadans siguin responsables dels seus serveis i en comptes d'anar a la Bartola a veure el d'això, es preocupin de fer d'accionistes del seu ajuntament. No dic accionistes entre comentes per dir, escolta, preocupa't d'aquest servei com va, de tenir representants en el consell d'això i demana la participació i fes el seguiment i la qualitat del servei, bla, bla, bla. Això és el que estem, és aquesta batalla per dir no, hem de recuperar aquesta gestió, no per apriorisme ideològic, sinó demostrant a cada dia, demostrant-ho, que efectivament el servei pot ser millor, que l'estàs atenent més a criteris ecològics i tal. Per què? Perquè estem en un àmbit, aquests serveis, jo sempre ho dic, que són antieconòmics. Què vull dir? Quina és la teoria de l'economia? Que fins aquí ho podem admetre. La de la competitivitat, la del lliure mercat i sobretot una cosa. Quan una empresa va bé, si faig sabates és que quantes més sabates vengui, més bones i a preu més divers, millor. És l'objectiu, és l'empresa va bé perquè l'any passat vam facturar 10 milions i aquest any hem facturat 12 milions. Però quan entres en un servei, quin objectiu per una directiva europea i per uns principis ecològics, és que l'èxit és reduir el consum, no quadra. És com si diguéssim, jo faig una fàbrica de sabates, mira, ara el meu pare està fabricant 10 milions de parells de sabates, però l'objectiu d'aquesta empresa és reduir a la meitat la producció. Fotran fora ràpidament la família del d'això, però diràs, escolta, no, digues com a mínim que les faràs millor, però que guanyaràs més. No, és per què? Perquè són béns, això que dèiem, monopolis naturals en els que en condicionants econòmics o socials de, escolta, quin és l'altre objectiu? Vendre-ho quan més car puguis, quan més el mercat estigui disposat a comprar-te un producte, doncs, mira, si logres que aquest mateix bolso, no? Fet pel d'això, si ho ven al Mantero val 5 euros i si ho venen a la botiga de Gucci val 500, doncs paga els 500 i si logres engatussar el turi, m'entens el que vull dir? I aquí no, aquí dius, no, és que aquest servei ha de tenir una tarifació social, ha de ser progressiu, per tant, cada cop l'interès públic ha d'entrar en això i ha de poder ser, si cal, subvencionat en el sentit de cobrir la part del consum o d'això que correspongui al complir aquestes funcions ecològiques, ambientals, socials. Per tant, no està amb la lògica d'això, perquè i una de les coses que ara s'està plantejant amb els nous plecs de condicions i tal, a més, necessita una gestió adaptativa. És a dir, tota concessió es mou per un plec de condicions. Com ho has de fer, quan ho has de fer, com ho has de fer, això que se'n diu, el contracte, es diu plec de condicions. Clar, si tu fas un plec de condicions per 15 anys, perquè ara ja no permeten, amb la llei de contractes públics, ja no es permeten contractes de 30 anys, de 40, 50, màxim 5, 15, si justifiques que hi ha un pla d'inversions, ja pots escriure bé. Però qui ens diu d'aquí 3 anys si en virtut dels plans de sequera, de nous tecnologies, resulta que hauràs de fer-ho diferent? Vindrà l'empresa concessionària i dir, ep, trencament de l'equilibri econòmic-financer d'això. Vostè em fa fer coses i diu, home, no, és que això acaba de sortir una cosa que hem de, que se'n diu, hem de fer una gestió adaptativa. Ara m'ho has de servir diferent i has de posar aquest artil·lo... Això no estava al plec de condicions. Torna a començar, revisió d'això. Menteu? És a dir, són béns tan sensibles i d'unes característiques tan condicionades per això, per l'entorn social, ambiental, climàtic, etc., que necessites que l'administració pública tingui molt les rientes per la mà, o si és un sistema de concessió. A més, també, per acabar, què vol dir que excloem... Quina és la dificultat que tenim principalment per fer això? Se'n diu finançament. Perquè dintre d'aquesta teoria que estem, els ajuntaments poden tenir superàvit, com comencen a tenir, de tresoreria, poden estar sanejats, però si demanen un crèdit són lletjos, dolents, pecaminosos. Si ho demana una empresa privada fa el que ha de fer, que és anar a la banca i demanar un crèdit. Però si ho demana l'administració pública segur que se lo gasta en vino. Llavors, el gran problema del sector públic és que per les normes de financeres i tal, i pel mal exemple que van donar molts que van malgastar, no? És veritat, i tal i qual, per tant, res de crèdit al sector públic. Al sector privat el que vulguis. Per tant, aquest sector privat pot obtenir crèdits i d'això, que si fas la companyia municipal tindrà moltes més dificultats perquè et consolida, quan diuen consolidar, t'ho posen tot el mateix paquet i diu, ui, el risc d'aquest ajuntament no me n'enfio. I llavors hi ha la dificultat de tenir finançament. Per tant, s'ha de trobar altres sistemes i evidentment, una cosa és la gestió del servei, l'altra és col·locar canyeries. Tampoc jo amb això no soc dogmàtic. No vol dir que tu no puguis contractar l'empresa que té les millors bombes, les millors tuberies. No faràs això, vull dir que... És dir, l'obra civil, tot això, contracta-ho i fes el que vulguis, m'entens? L'important és qui mana, qui gestiona el servei. No qui fa l'obra civil, no, jo no estic dient que deixem de tenir empreses constructores, d'enginyeria, de paleta, de tal, però jo, seria el socialisme real i tampoc, eh? Ja ens entenem, eh? Vale, doncs això, bueno, ja veiem que és un tema que ho havia de dir, que és tan divertit, oi? Això de les concessions de servei públic.
Jo només volia fer una...
O sigui, això ho heu gravat?
Ha quedat gravat.
Doncs, haurà de passar per censura, això.
Molt interessant el que has explicat, i a més d'una manera molt pedagògica i molt divertida, i jo només volia afegir un parell de comentaris, i llavors ja, si voleu fer alguna pregunta, doncs endavant, no? Jo crec que és un concepte, jo crec que el tema, el debat de sempre, no? El de la gestió, com ha de ser pública o privada. Però sobretot aquí es parla d'un tema que és la democràcia i la participació ciutadana, la qual cosa va directament vinculat amb aquests procediments que has explicat de manera molt, si m'ho permets, novel·lesca, no? Perquè si hi ha una característica, un lloc comú que s'ha produït en aquests darrers 8-10 anys, és la manca de transparència, opacitat i democràcia i participació ciutadana a la gestió. Aleshores, a banda de que, evidentment, el fet de que sigui un bé comú i que, a més, doncs aquí no es fa, el negoci, entre cometes, és precisament subministrar aigua a tothom de la manera més sostenible possible i que ningú deixi de tenir aigua, que no és un negoci contente y sonante, perquè ara llegia també en el diari, no?, els conflictes que té l'Ajuntament de Barcelona amb Agbar, no?, sí, amb els temes de doncs, precisament, no?, dels beneficis que només reduint un 10% dels seus beneficis, incorporar-los als ajuts, amb les subvencions, amb persones amb problema realment de risc d'exclusió social i amb problema de pobresa energètica, doncs es suprimiria qualsevol situació de vulnerabilitat. I Agbar està posant molts problemes, molts i molts problemes. Ho explicava l'Eloi Badia, no?, que justament aquestes dificultats el que demostren és que la gestió privada és precisament un impediment per a tots aquests conceptes que explicaves molt bé, no? La democràcia, la sostenibilitat, doncs arribar a tothom i ajudar a tothom. I per una altra banda, doncs el tema de Sitges, si m'ho permets. Què és el que hem de fer a partir d'ara per evitar que això passi sí o sí, no? Perquè, torno a insistir, si el ple de gener l'aritmètica hagués donat un sí, doncs ara tindríem un increment d'aigua efectiu, de les ordenances fiscals. La qual cosa és per posar-se les mans al cap, no?
Penso tu que igual també el teniu.
També el teniu.
Però és el que t'he dit, mireu, ara no vull ser. Perquè pot ser que l'Ajuntament l'hagués tirat enrere, cosa que dubto, Cosa que dubto. La Sorea va dir, bueno, si no hi ha informe municipal,
tira milles,
sí. Doncs el tenim. Què s'ha de fer, no?
Sí, què és el que s'ha de fer, no? Què és el que hem de fer a partir d'ara, no? Perquè una mica la pilota la tenim ara...
El primer guanyar les properes eleccions municipals.
Això està fet.
Clar!